Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Camp del Bàlbic. Més enllà del futbol, tenim tennis i del bo, avui amb les finals tant femenina com masculina de Cincinnati, Mollom.
Sí, la femenina ja s'ha acabat, ha guanyat la nord-americana Coco Gauff en 2 sets, 6-3 i 6-4, a la txeca Muchova. I d'aquí uns minuts, aproximadament en 10 minuts com a molt, començarà la final masculina, que és la repetició de la final de Wimbledon. Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic.
A pocs dies que arrenqui l'últim gran slam de la temporada, el US Open, que ve de saber si ens torna a parar una final entre tots dos, entre Alcaraz i Djokovic. Avui, de moment, aquest aperitiu en aquest torneig, en aquest Masters 1000 de Cincinnati, entre els dos millors tenistes del moment, Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. Tenim en marxa l'europeu d'hoquei herba, avui la selecció espanyola masculina ha debutat amb una victòria clara contra l'Àustria per 5-0. Aquesta tarda jugava la selecció femenina, la segona jornada en aquest cas, i ha guanyat 2-0 contra Itàlia. I perdia de manera clara en el seu debut, avui victòria de la selecció espanyola femenina per 2-0. També el Barça d'handbol i de futbol sala tenia partits de preparació de la temporada aquest cap de setmana.
El Barça d'handbol ha perdut a Hannover per 40-38, un partit que, de fet, us comentàvem a l'inici de la tarda, que guanyava per 2 gols. De fet, ha arribat al descans guanyant 19-21, però a la segona part el parcial ha estat favorable als alemanys per 4, per tant, 40-38 derrota blaugrana, i en canvi, victòria del Barça de futbol sala, Valdepeñas 1, Barça 2, gols blaugranes de Sergio González i Adolfo, a més en remuntada en els últims 4 minuts, i s'emporta el primer torneo mucho más de Valdepeñas.
Mucho más i un títol que s'emporta el Barça en aquesta pretemporada després de conèixer la mala notícia de la lesió de llarga durada que es perdrà tota la temporada de Ferrau. Aquest és Ter Stegen, que té les televisions. Ha acabat el partit amb la victòria del Barça 2-0 avui contra el Cádiz.
Estamos ya con Ter Stegen, jugador del Barça, después de este partido. Ter Stegen, lo primero, qué alivio, ¿no? Lo habéis intentado, al final han llegado tarde, pero han llegado. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues sí, un partido muy intenso, sobre todo también para ellos, defendiendo todo el rato y nada, al final conseguimos esta victoria que creo que nos merecemos muchísimo.
Hemos escuchado como Óscar Hernández en la pausa de hidratación decía, calma, calma, que al final el gol va a llegar. Y al equipo se le ha visto un pelín nervioso. No sé si coincides conmigo, si crees que no, si se estaba haciendo muy largo que no llegase el gol.
Bueno, obviamente intentábamos desde el inicio pues marcar un gol para tener también esta tranquilidad, pero obviamente no llegó y Conan por el otro lado hizo un partidazo espectacular y al final pues claro, entonces estás en una situación en que estás un poco impaciente, no llegas bien de todo y nada, también nos sacaron algunas tarjetas que creo que no he visto mucho sentido en estas, pero donde se equivoca el árbitro, pero bueno, al final son cosas que pasan y nada, muy bien, esta victoria nos va a dar mucho.
Quería preguntarte precisamente por la amarilla, porque te hemos visto protestarla como no la entendías y creo que el árbitro te ha dicho que era por protestar.
Bueno, yo creo que no fue a protestarla, o sea, es más de que, claro, me acercaba ni corriendo ni gritando, porque no es ni mi manera de ser. Intentaba hablar con él, porque también es parte de todo esto. Había una pausa por un jugador en el suelo y al final me da una tarjeta hablando bien con él, respetuoso por mi parte, y no lo entiendo, porque al final se debería poder hablar siempre con el árbitro y él debería dar respuestas al mismo estilo.
La última, qué sensación, ¿no? Ganar aquí, estadio nuevo, la gente, empezar con buen pie y desquitarse un poco del empate del otro día.
Sí, 100%. Al final, bueno, vamos a aprovechar esta semana también para hablar de algunos temas, pero obviamente esta victoria nos va a dar mucha tranquilidad ahora y empezamos con buen pie aquí en nuestro campo.
Gràcies, enhorabuena.
Gràcies.
Ter Stegen, protagonista avui amb una gran aturada a Roger, la primera part amb el 0-0 al marcador. El Barça que torna a jugar diumenge que ve, en principi a 6:15 de la tarda, si no hi ha canvi d'horaris, al camp del Villarreal, l'estadi de la Ceràmica contra l'equip de Quique Setién. Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Xavi Puig.
Encara a Girona?
No, a Girona.
Ja es nota, perquè deus estar en moviment, perquè estem perdent la cobertura. A veure si aguanta la cobertura amb el Miquel Agut, que ens ha explicat aquesta victòria del Girona per 3-0, avui contra el Getafe a l'estadi de Montilivi. Un marcador, em sembla que era el Brugués que ho deia, potser un pèl envoltat pel que s'ha vist sobre el terreny de joc, però al cap i a la fi els tres primers punts, o la primera victòria, més ben dit, 4 punts del Girona de 6 possibles ja en aquesta lliga.
Sí, entès malament perquè s'entretallava, però sí, 4 punts de 6 possibles en aquesta arrencada de Lliga. El Girona acaba empatant el camp de la Reial Societat i la victòria d'avui potser una mica massa contundent, perquè tampoc no ha estat un partit per tirar coets del Girona, però en tot cas sí que ha estat superior al Getafe i, com dius, un bon començament de curs amb 4 punts de 6 possibles i a partir d'aquí anar a Sevilla amb tranquil·litat. Segurament avui, si posem per cas, el Girona hagués perdut i s'hagués vist amb un de 6, el partit de Sevilla hauria estat un altre, hauria tingut un altre to, si més no la prèvia. Per tant, si pot anar amb una certa tranquil·litat, això serà per el dissabte que ve.
Amb gol de Yangel Herrera per obrir la llauna i dos d'Estuani, l'uruguaià que se n'ha anat ovacionat, i de quina manera ha hagut avui de Montilivi.
Sí, home, avui Estuani ha jugat 70 minuts llargs i ha fet dos gols. Ha tingut una ocasió a la segona part abans de fer els dos gols per poder marcar, però després n'ha tingut les dues més i no ha perdonat. La primera centrada de Miguel era el 2-0 amb una centrada molt bona, una rematada, un punt acrobàtica d'Estuani al segon pal, pilota a dins, i després una altra centrada de Miguel, se l'han passada al porter David Soria, ha deixat la pilota morta i Estuani, tot i que tenia poc angle, la rematada bé, no l'ha perdonada i ha transformat el tercer gol, i aquí és on s'ha acabat definitivament la resistència del Getafe, i això era el minut 20 de la segona part, o sigui que tot i que hi havia molts minuts per davant, el Girona relativament còmode ha acabat mantenint i prou bé l'avantatge, i Dovbyk ha tornat a fer bons minuts, o sigui que té dues bones referències a dalt, o si més no això sembla el Girona aquesta temporada, i si s'hi afegeix un migcampista com Miguel per obrir el marcador arribant de la segona línia, oli en un llum per Mitchell.
Content Mitchell amb el que ha vist avui sobre la gespa de Montilivi?
Doncs escoltant-lo, Xavi, si només haguéssim escoltat la roda de premsa, pensaríem que potser el resultat no hagués estat una victòria per 3-0. Evidentment que estava content, però també es mostrava exigent amb l'equip. Per començar, sí, la part positiva, la satisfacció per la victòria.
Estoy muy satisfecho porque es un partido muy difícil. Venían de conseguir un punto contra el Barça. O sea, quiere decir que este equipo es un equipo que trabaja muy bien, que compite espectacular y que es muy difícil de ganar, pero nosotros es verdad que hemos tenido mucha eficacia y eso también es muy positivo. También es verdad que tener dos delanteros como Estu, como Arten, pues a veces pues te da también la posibilidad de que la primera que tengas la enchufa y te abre mucho más el partido.
L'efectivitat és un mèrit, evidentment, però Mitchell ha vingut a dir en altres respostes també que hi haurà dies en què no seran un equip tan efectiu i en què no poden perdre tant que han perdut avui contra el Getafe durant molts minuts del partit. Més enllà del partit, un nom, Aleix García, m'ha sorprès aquesta resposta, perquè segons Mitchell, quan li preguntaven per Aleix García i pel substitut d'Oriol Romeu, etc., ha elogiat i d'aquesta manera el futbolista faldut.
Aleix lo puede tener todo. Bueno, de hecho lo tiene todo. A nivel técnico-táctico lo tiene todo. A nivel mental me falta verle su progresión al nivel que yo quiero. Por eso le aprieto mucho. Porque para mí es un jugador que tiene condiciones físicas y le falta un poco de mentalidad en algunos aspectos.
Caram, sí, que doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, però exigent com sempre Mitchell, i que jo crec que li busca aquest punt de lideratge, no?, que tenia Oriol Romeu, que traslladar-lo en la figura d'Aleix García, més enllà del seu pes, evidentment, futbolístic al terreny de joc.
Sí, sí, i de fet, jo, Xavi, en algun partit de pretemporada, la passada, en un partit contra l'Andorra a la Vinya, que ja són un clàssic de les pretemporades, gairebé dos aquesta i un la passada, tres ja, en dues pretemporades, vèiem com Mitchell gairebé se'n recordava de l'arbre genealògic d'Aleix García cada vegada que no feia el que Mitchell volia. I i en aquell moment pensaves, és que Mitchell el té creuat, és que se'l carregarà, i no, no és que el tingui creuat, és que hi creu tant que el que fa és collar-lo gairebé més que a cap altre, i al final Alejo acaba jugant tot, i segons Mitchell té moltes condicions, i si tingués una mentalitat més de líder, com dius, o més de gran jugador, potser encara podria ser un futbolista de més nivell pel Girona o pel club que en pogués aconseguir els serveis. I d'altra banda, per acabar, un detall que a Mitchell no l'he passat per alt i que li ha agradat en comparació amb la temporada passada, ja ho sabeu, va costar molt enguany, primer partit a casa, primera porteria 0.
Estoy muy contento también con la portería 0 la temporada pasada, jornada 20, primera portería 0, este año en la jornada 2, quiere decir que hemos dado un pasito ahí y seguimos siendo nosotros mismos, pero también tenemos un poco de mentalidad defensiva en ciertos aspectos que nos vienen muy bien. Tenemos que crecer a partir de esto. De esta portería cero hay que crecer.
Important aquest detall que diu Mitchell. Jornada la 20 la temporada passada, el primer partit a 0, i en van ser molt pocs, no?, al final de la temporada.
Sí.
No, jo crec que amb els dits d'una mà encara ens en sobraven de partits en porteria 0 del Girona la temporada passada, i sí, com a mínim aquesta, ja la jornada 2, ja en tens un al sarró. L'amic Bordalàs, alguna cosa que vulguis destacar d'ell a la sala de premsa?
Molt elegant, Xavi, molt elegant. No, l'amic Bordalàs, clar, estava parlant de errades pròpies, no ho vull justificar, però hem comès errades pròpies que han facilitat la victòria del Girona, que això i que allò, i llavors li hem preguntat per les targetes, perquè, és clar, a diferència del que va passar contra el Barça avui, moltes targetes molt ràpid, la targeta groga que ha vist ell mateix per gesticular i de quina manera per fer escarafalls a la mitja hora per les targetes que veia el seu equip. Doncs bé, después de la pregunta, la respuesta.
Bueno, yo no voy a hablar de eso porque no debo, en primer lugar, pero creo que nos sacan tarjetas por todo. De las cuatro primeras tarjetas amarillas, solo la de Gené me ha parecido tarjetas. Entonces, si nos sacan tarjetas por todo, no creo que no se nos está juzgando de la misma manera. Estoy de acuerdo en que todo el ruido que ha habido de alguna manera ha influido, ¿no? Y con esto no quiero juzgar la buena voluntad y el comportamiento del árbitro, ¿no? Que siempre, pero ha habido tanto ruido, tanto victimismo, que creo que de alguna manera sí que ha podido influir.
La setmana passada no va dir res de les targetes que li havien ensenyat al seu equip. Avui sí, José Bordalàs, a qui Montilivi se li creu, cada vegada que ve a Montilivi, Bordalàs se'n va gairebé amb la cua entre cames.
Sí, Bordalàs i el Getafe, perquè és un equip que no ha guanyat mai a Montilivi, així com el Girona, quan va a Getafe, normalment acaba sortint també escaldat, sigui amb golejades o amb resultats per la mínima, però no hi suca gairebé mai, i sí, el Getafe i Bordalàs a Montilivi no hi tenen bones experiències, i avui ha cridat l'atenció, Xavi, que segurament connotat pel cap de setmana passat i pel Getafe-Barça, la rebuda de Montilivi als porters del Getafe quan hi havia quatre gats a les graderies per fer l'escalfament, a l'equip del Getafe per fer l'escalfament previ al partit i a Bordalàs a la banqueta. Unes escridassades que jo crec que el Getafe els últims anys no s'havia endut de Montilivi i que avui han estat realment notables. Ai, per cert, ningú no ha acabat parlant de la calor, que en feia i molta, però ho hem preguntat, i els jugadors del Girona en aquests partits solen perdre, i els altres també, entre 2 quilos i 2 quilos i mig per barba. El que passa és que llavors el que es fa des del club és anar-los donant en les aturades que ingereixin alguns productes els permeten recuperar pes d'alguna manera, i per tant no en perden tant durant el partit.
Doncs déu-n'hi-do, 2 quilos i mig...
Porten algun cap aquí.
Amb la calorada que feia avui, veurem la setmana que ve a Sevilla. És a dir, que és tard el partit, a 9:15, el dissabte que ve, aquest Sevilla-Girona, que serà ja la tercera jornada, i pel que deia ahir Mitchell, l'Agut podria recuperar algun futbolista de cara a aquesta convocatòria per anar al Sánchez-Pizjuán.
Sí, de fet, avui ho ha repetit Ibrahima, perquè quan estaven parlant del mig del camp i a l'eix i no hi és Oriol Romeu, que Mitchell ha dit, bé, aviam si deixem de parlar d'Oriol Romeu, entre rialles, perquè clar, sap que del que es tracta és de trobar-li un substitut de garanties, però sí, s'ha parlat d'Ibrahima com un jugador que pot aportar alguna cosa que ara no té l'equip al mig del camp, a nivell segurament de brega, de grapa, de lluita, i també de Santi Bueno. Després, per la resta, em fa l'efecte, ara parlo de memòria, però no hi haurà cap que estigui en condicions, però aquests dos no parlen durant la setmana, sí que haurien d'estar en condicions d'entrar a la llista de convocats per jugar a Sevilla. Veurem si també en una llista de convocats com aquella hi ha algun altre jugador que ara mateix no forma part de la plantilla del Girona, però que hi arribi de bell nou, perquè Michel encara en vol més.
Justament a Sevilla va ser una de les 4 porteries a 0 que va fer el Girona a la Lliga passada. 4 en 38 jornades, de moment una en dues jornades aquesta Lliga.
La primera va ser contra el València, a casa, 1-0. I després jo recordava aquest 0-2 i després, mira, el 0-0 del Camp Nou, oi?
Sí.
I ara em falta...
I ara acaba el, va.
No, espera't, perquè ara...
A Montilivi.
A Montilivi.
Un equip que ja no és a primera.
Aviam, un equip que ja no és a primera... Hosti, home, no, l'Espanyol no. va marcar, va ser un 2-1.
Girona 2, Elx 0.
Mira, va marcar Oriol Romeu aquell dia, entre d'altres, sí.
Doncs el Sevilla, que juga demà, a la Bes Sevilla, demà un dels partits que tanca la jornada, el Sevilla que va perdre la primera jornada, que va perdre les final de la... Bueno, la final no, perdó, agut, la Supercopa d'Europa contra el City, i que demà...
A veure si m'enfadaré com el Mercet, Aviam si m'enfadaré com el Mercet.
I que demà busca els primers punts a la Lliga al camp de l'Alavés. Dic perquè a Sevilla també són de posar-se nerviosos ràpid, i com demà no guanyi el Sevilla a Mendizorroza, ja no et dic si perd, potser l'ambient estarà una mica ja remogut al Sánchez Pizjuán, el que es trobi al Girona dissabte que ve per jugar la tercera jornada de Lliga.
Aviam si demanaran Lopetegui una altra vegada.
Està lliure. Ara està lliure.
Exacte. Però escolta, el Sevilla, ara que si Montiel se'n va, ha marxat Bonú, o sigui que també pot ser un equip que canviï molt,
Sí, sí, veurem quin Sevilla veiem dissabte que ve, primer demà a Mendizorroza. No sé com, però aguantant la connexió. Agut, acabis d'arribar bé. Fins ara.
Fins ara, adéu.
Com ha arrencat la segona part al Benito Villamarín. Ballera.
Amb un canvi a l'Atlètic de Madrid, ha marxat Llorente per Barrios, amb una ocasió de Yoce, amb un xut creuat amb la cama dreta que ha sortit desviat, i... amb tant ganes, perquè el partit està calent, la veritat, i de Burgos Bengoetxea no voldria ser avui a la seva pell perquè té una feinada de por. Mira que intenta parlar, intenta xerrar, però li ha ensenyat groga a Simeone, que ha sortit de la seva àrea tècnica no sé ben bé a què, constantment protestant els dos equips. Es fa difícil, a més, que el partit tingui ritme, i està una mica trabat en aquest inici de la segona part.
Ha començat també la final de Cincinnati entre Alcaraz i Djokovic.
Sí, ha començat servint Djokovic, ha guanyat el servei sense massa dificultats, 1-0 pel serbi, ara primer servei per Alcaraz, tot just comença el joc.
Mira, podem escoltar el golejador del Barça, el primer golejador del Barça, de fet avui en el 2-0 contra el Cádiz, l'home cobria la llauna, Pedri a la tele.
Con Pedri, que ha desatascado el partido, ha costado, pero al final lo encontrasteis.
Sí, bueno, estos partidos a principio de temporada son muy complicados. Creo que el Cádiz es un equipo que no deja hueco entre las líneas y le tienes que imprimir mucho ritmo, que tenemos que seguir cogiendo ritmo durante la temporada, y bueno, creo que son partidos complicados, pero lo hemos conseguido sacar.
No sé si se os ha pasado por la cabeza el partido de la semana pasada, ¿no? Atascado, que... necesitas paciencia y no acaba de llegar.
Sí, es un poco parecido, son dos equipos que se meten atrás, que quieren intentar parar tu juego y no dejar espacio, y bueno, creo que sí, que se está dando un aire, pero bueno, lo conseguimos desatacar con el gol, y bueno, muy contento por llevarnos los tres puntos.
Cuéntame cómo ha sido el gol, porque Gundo te da un pase fantástico.
Sí, creo que Gundo es un jugador fuera de serie, que tiene muchísima calidad, y bueno, siempre que tiene el balón intento desmarcarme porque sé que me va a ver, y si va a poder me la va a dar, y así fue, y bueno, me tiro intentando que vaya adentro, y al final cuando la veo entrar pues salto a alegría.
La dedicatoria no podía faltar para la isla de Tenerife, ¿no?
Sí, creo que estamos pasando un momento difícil de todos los canarios, y bueno, mandarle mucha fuerza a la gente que está trabajando y a la gente que no puede estar en sus casas por desgracia, y que pronto pues poder pararlo y estar como siempre, y que se recupere lo antes posible, que volveremos más fuerte que nunca.
Les mandamos este deseo desde aquí. Gracias, Pedri.
Muchas gracias.
Doncs el detall de Pedri cap a la gent que està patint amb aquests incendis a l'illa de Tenerife, i a la samarreta que mostrava en suport cap a tota aquesta gent quan ha marcat el primer gol amb una gran assistència de Gundogan. Primer gran detall que deixa Gundogan amb la samarreta del Barça. Ens quedem una estona aquest Benito Villamarín en aquest partidat, en aquest Betis 0 Atlètic de Madrid 0, a l'11 de la segona part, ja, Ballera.
Atacant l'Atlètic de Madrid, que jo crec que ha sortit amb una altra intenció, almenys en aquest segon temps. En el primer ja havíem dit que havia dominat el Betis, clarament, també per ocasions. L'Atlètic de Madrid jugant amb Oblak a la porteria, Azpilicueta i Carrasco als carrils, Savic, Bitzer, Hermoso als centrals, al mig del camp Barrios, que ha sortit després del descans, de Paul, Lemar, a dalt Memphis i Griezmann. Memphis, no, Lemar, és precisament qui repara la falta de Marc Roca. El partit, com us dic, està molt calent. L'ambient del Villamarín, evidentment, tampoc hi ajuda a rebaixar les pulsacions. Falta clara de Marc Roca. I el Betis, que està jugant amb Ruiz Silva a la porteria, quatre en defenses, Savali, Petzela, Luis Felipe i Abner, amb Marc Roca i Guido al doble pivot, a les bandes Ruibal i Ayoce, Isco a la mitja punta i Borja Iglesias a la punta d'atac.
A retallar diferències l'Albacete, l'Albacete 1, Amorebieta 2, en el partit de segona, que és tot just encara el temps d'afegit de la primera part, i el futbol internacional sí que s'han acabat els partits a Itàlia i també a França, Molló.
Sí, i crida l'atenció sobretot a Itàlia, que el Lecce ha remuntat contra la Lazio amb gols al 85 i al 87. Guanyava 0-1 l'equip Roma, al final Lecce 2, Lazio 1.
Ataca l'Atlètic de Madrid, la centrada de Rodrigo de Paul des del costat dret de l'àrea gran, acabat atrapant Ruiz Silva a l'àrea petita, 13, segona part, 0-0.
La Juve sí que ha conservat l'avantatge clar que tenia, Udinese 0, Juventus 3, i a França l'últim partit d'avui ha acabat amb empat, Lens 1, Rennes 1.
A primera, Madrid i València són els dos únics equips que han guanyat els dos partits. Podria entrar i ser un triplet de 6 punts al Rayo Vallecano, si és capaç de guanyar el seu partit d'aquesta jornada al camp del Granada. I també, evidentment, en aquest duel entre el Betis i l'Atlètic de Madrid, si algú acaba aconseguint la victòria, també igualaria en aquest cas amb el Madrid i amb el València. Ara mateix el Girona en zona Champions, tercer, en aquesta classificació amb 4 punts, igual que el Barça, i de moment igual que també que el Betis i l'Atlètic de Madrid si acabés amb empat el partit al Villamarín.
No has fet que baixi el suflé a Montilivi, eh? L'has apujat una mica. I a més, Tuani de titular i Dobic de suplent, dins dels nous que té Mitchell. Ataca el Betis per la banda esquerra. El del Betis no està tampoc gens malament, el Panda. Per la banda dreta és Savali, que es queixava d'una falta de Burgos Bengoetxea, deixa seguir, compte que surt l'Atlètic de Madrid al contracop, creua la divisòria, Lemar també es frena, jo crec que aquí sí que no hi ha hagut falta, ha perdut la pilota el francès, la recupera una altra vegada el Betis d'un costat a l'altre, aquest és Isco, molt actiu, però com se li noten els anys quan arriba a prop de l'àrea, no? Una vegada era encara més decisiu, anys enrere, ara diguéssim que li costa més. Compte, Savali a la línia de fons, posa la centrada de posar el pèl, Bitzel i desviar, serà servei de banda favorable al Betis, dic molt actiu i protagonista i encertat, vull dir que està jugant bé en aquest inici de temporada. Centrada ara des de la banda dreta una altra vegada del Betis, atrapa Oblak sense problemes, la centrada era d'Aitor Ruibal.
A veure com acaba configurada la plantilla del Betis, perquè el futur de Luis Enrique no està gens clar que sigui verd i blanc l'1 de setembre, i l'Atlètic de Madrid, ahir Simeone tornava a reclamar que li falta un mig centre per completar del tot la plantilla. El van buscant, però de moment no l'acaben de fitxar en aquest mercat d'hivern. Encara li queden dues setmanes per endavant per trobar-lo, gairebé dues setmanes a l'equip matalasser.
Avui Juanmi s'ha anat a l'Aràbia Saudita, no?
Sí, l'Al Riyad. Per cert, un altre que va a l'Aràbia Saudita, segons veia que era la Cope, és Laport, Aymeric Laport, a l'equip de Neymar. Per 30 milions d'euros.
El Betis és un dels equips que té problemes d'inscripció de jugadors. Sí. Bellerín, Bartra continuen esperant que la Lliga, vaja, que el Betis pugui inscriure'ls a la Lliga.
Quan tanca el mercat de l'Aràbia Saudita, o no tanca directament?
Tanca el 20 de setembre, crec.
20 de setembre, eh?
Serà un problema, això.
Ui. Sí, sí, tanca serà un problema. Ataca l'Atlètic de Madrid per l'esquerra, és Carrasco, que finta la centrada lateral de l'àrea gran, es va centrant, ressegueix la frontal, ha acabat perdent, ha estat egoista, en aquest cas el belga, perquè no ha aixecat el cap, anava amb la mirada posada només a la pilota, i l'ha acabat perdent, tot i que ja l'ha recuperat l'Atlètic de Madrid, que insisteixo, està millor en aquesta segona part. Memphis buscava combinar, Per la banda dreta, Mazpilicueta ha perdut la pilota a l'Atlètic de Madrid. La torna a recuperar, en aquest cas, el dorsal 24, el nano Barrios, que puja per la dreta. Compte, arribarà a la línia de fons amb molta facilitat. Ha de posar el peu Abner i enviar la pilota a corna. Serà des de la dreta de l'atac, servei de cantonada per l'Atlètic de Madrid. Veia que es preparaven Saúl i Morata. Serà el doble canvi. I també William José. No toca res Pellegrini. Se'n va el Panda. Doble, no, triple canvi, diria.
Sí, se'n veuen tres de jugadors de l'Atlètic de Madrid preparats per entrar al terreny de joc.
Amb aquesta equipació de l'Atlètic de Madrid, que crec que commemora... no sé si 120 anys de...
Cada any commemoren alguna cosa.
No, no era... És que em sona que, sí. Que commemorava alguna cosa. Però vaja, que si em diuen que és l'Alavés o el Brighton, també m'ho crec. Vull dir que no... No lliga gaire amb l'Atlètic de Madrid.
No t'agrada, ja ho veig.
És que veig l'Alavés, saps? Ara mateix veig que està jugant aquí... l'Alavés al Villamarín. Ha regalat un corn al Betis, l'ha regalat Savali amb el cap. És veritat que estava, diguéssim, en una posició complicada, la pilota li venia molt bombada, però l'ha enviat directament per la línia de fons. Serà una altra vegada corn favorable a l'Atlètic de Madrid. 17 i mig, segona part, Betis 0, Atlètic de Madrid 0.
Com tenim la final de Cincinnati, que té el Karaz Djokovic, Molló.
Doncs de moment els dos jugadors conserven el seu servei sense problemes. De fet, els jugadors que estan restant no han aconseguit més d'un punt cadascun en els tres jocs que fins ara portem. Djokovic 2 al Karaz 1, servint al murcià 15-0. Ja dic, de moment, amb la situació controlada, veurem, perquè el Karaz porta un parell de setmanes tant a Toronto com a Cincinnati amb molts problemes, guanyant els partits de 3 sets, poca fluidesa. Ahir va acabar molt bé el partit de semifinals contra Hurkacz i veurem si això té conseqüències avui contra Djokovic. També és d'aquells jugadors que segurament quan es veu davant Djokovic també millora el seu rendiment al murcià.
Sí, no enganya internet. A Cincinnati 38 graus ara mateix.
Ostres. Home, mira com van tots els aficionats,
Amb els ventalls, no?
Sí.
Per cert, confirmo que aquesta samarreta de l'Atlético que tant agrada a Gerard Ballera és pel 120è aniversari.
Veus?
Inspirada en la que van vestir els primers jugadors de l'Atlètic de Madrid de la història.
Molt, molt, molt lents els canvis, de Simeone, Carrasco, Memphis i Lemar són els tres substituïts. Però vaja, hem estat ben bé dos minuts fent el triple canvi. Un per un, semblava, en comptes d'un triple canvi, semblava... un canvi cada minut. Ara sí que pica el corna Griezmann, va al punt de penal, la rematada Rui Silva, corna, la rematada de Mario Hermoso. Ha hagut d'intervenir el porter del Betis per tornar-la a enviar a servei de cantonada. I havia guanyat la partida Hermoso a Ruibal.
Doncs perquè ha anat centrada, Si arriba a anar una mica cap a un costat, no sé si la veu.
Sí, ha estat bé Rui Silva, però és veritat que li arriba a la seva posició. Ens ensenya la infografia de la Lliga, que és la primera ocasió de gol de l'Atlètic de Madrid. Imagineu-vos com està sent el partit de l'Atlètic de Madrid en atac. El corna aquest, molt passat, s'anirà directament un altre cop per la línia de fons. No, perquè ho evita Yannick Carrasco. Intenta encarar, toca cap endarrere, l'Atlètic de Madrid que endarrerirà posicions. Tothom torna al seu lloc. Rodrigo de Paul intenta posar una passada cap a dins de l'àrea per Morata. Allà rebutja la defensa del Betis, es queixa d'una falta, diria Luis Felipe, l'àrbitre que no la xiula, se la queda l'Atlètic de Madrid al mig del camp. És Morata que intenta baixar-la al terra, endarrereix cap a Witsel. L'Atlètic de Madrid torna a començar, 20 i mig, segona part, Betis 0, Atlètic de Madrid 0.
Home, és que repassàvem la classificació de primera, segona, l'Espanyol ara és tercer, amb 4 punts, 6 punts només el sumen el Saragossa i l'Andorra, s'hi podrien afegir encara el Tenerife i l'Aldenc en aquesta classificació, amb 6 punts al capdavant de la Lliga, jugant demà els seus partits. L'Espanyol, per tant, de moment en zona playoff, igual que el Llevant, que la Morevieta, si és que acaba guanyant el seu partit, i que el Racing de Santander. Encara no han puntuat en aquesta segona divisió el Cartagena, l'Elx, que estava cridat de ser un dels equips que estigués lluitant per pujar cap a primera divisió, això tot just acaba de començar, l'Alcorcón ni el Villarreal B, que encara ha de jugar demà el seu partit d'aquesta segona jornada.
La té una altra vegada l'Atlètic de Madrid, que controla la pilota, ha de rebutjar Oblak. Simeone donant indicacions, sortint una altra vegada també de la seva àrea tècnica, recordo que té groga. Fa petar la pilota Amner a les cames de Saúl. Banda pel Betis, 21 i mig, gairebé 22, equador de segona part. Betis 0, Atlètic de Madrid 0.
Deixarem l'Aleix Pareja que tanqui el partit, aquest Betis-Atlètic de Madrid. Bon partit per tancar la jornada de diumenge. És un dels signes de la travessa, també, aquest Betis-Atlètic de Madrid a la casella 6, a veure què acaba passant el Benito Villamarín i com acaba també aquest Alcaraz Djokovic, que si va molt llarg, potser encara acabem el tu diràs, i el partit continua en marxa en aquesta final del Masters 1000 de Cincinnati. 11 en punt, el superesforç torna dissabte que ve, ara tu diràs fins a la 1 de la matinada.